A la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest espai d'entrevistes de l'Olèrdola Actualitat, sempre els dimecres. Mirem de conversar amb una persona que representa els diferents grups municipals amb presència a l'Ajuntament d'Olèrdola. En aquest cas, conversem amb Esquerra Republicana, amb la portaveu del grup d'Esquerra Republicana, la Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'actualitat ens crida i hem de parlar de... per exemple, del darrer ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, el ple que comportava l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament, 5.200.000 euros, un increment del voltant un 2% respecte a l'aprovació inicial d'aquest pressupost del 2022, i va votar en contra. Es pot sintetitzar els motius? Perquè entenc que en bona part l'argumentari és continuador del sentit del vot d'altres pressupostos, perquè segons Esquerra Republicana hi ha coses que no varien massa aquests pressupostos si els comparem amb l'aprovació inicial. Potser és aquesta la interpretació d'Esquerra.
Sí, ja, aquesta és una interpretació molt vàlida. L'altra, i que és recurrent i que tothom també va exposar, és que no es pregunta mai absolutament res a l'oposició. Però bàsicament aquests pressupostos difereixen dels de l'any passat, en què hi ha hagut un augment de partides en els subministraments. Això és evident, això ho va explicar l'alcalde, però per la resta de partides bàsicament són iguals. També és cert que hi ha una partida important. Sorprenentment, l'alcalde no tenia la dada ni la desconeixia de quin era l'increment que s'havia posat en el tema de la recollida de les escombraries. Li vam haver de recordar nosaltres que en la memòria d'intervenció figurava un 9,65% d'increment. És una mica sorprenent, no?, perquè
la despesa
respecte al pressupost inicial de l'any 2022. Faig l'esment de la dada perquè tres o quatre vegades, de manera reiterada, deia que no sabia quin seria l'augment. Bueno, no sabem l'augment, però sabem quina partida s'ha augmentat dintre del pressupost. Això ha fet que altres partides importants s'hagin hagut de reduir o fins i tot no aparèixer. Per nosaltres ha estat molt sorprenent, però molt, que la partida d'habitatge no estigui contemplada. No ens val la resposta de l'alcalde dient que bé, aquesta partida no hi és perquè s'han d'ajustar els pressupostos, això és el que hi ha, i total hi ha hagut una família o uns interessats en aquest tema. Nosaltres, òbviament, discrepem, però d'aquí a quilòmetres llum, no? Perquè una partida d'habitatge és superimportant. Nosaltres, quan parlem de retenir o de posar facilitats als nostres joves perquè es quedin al municipi, si una partida com aquesta, que és la primera que hauríem d'acollir i de cuidar i d'augmentar, i possiblement reformular també les bases per accedir a aquests serveis, perquè el que és evident és que si només hi ha hagut un interessat, un propietari en aquestes bases, doncs deu ser perquè aquestes bases, com vull recordar, nosaltres vam manifestar en el ple de l'aprovació, algunes coses es podrien millorar. Aleshores, reiterem, aquesta partida ha estat molt sorprenent, però aquesta n'és una de moltes, no? Nosaltres vam posar fins i tot alguna partida de dir, home, si aquesta no hagués estat, doncs no hagués passat res, però la d'habitatge sí. Però també hi ha una altra part. És un pressupost que a les seves partides d'inversions, les de curt termini són unes inversions molt justetes, no diem que no siguin necessàries, però reformular o tornar a fer la web, doncs després la fibra òptica, millorar doncs aspectes de funcionament intern de l'Ajuntament. Tot això està molt bé, però parlem ara de les que serien execució, inversió d'aquesta plurianual, que vull recordar que aquest any doncs només seria la de l'any 2023 pel fet de que s'acabi aquesta legislatura. Home, nosaltres hem trobat a faltar partides importants que s'han anomenat i que s'han fet bombo i plateret. O sigui, parlem de local de Dalmar, recordem que es van a presentar el projecte i els veïns se'ls va fer creure que allò era com una cosa immediata. Almenys és les explicacions i les percepcions dels veïns. Parlem de l'enyorada i volguda cobriment de la pista de Sant Pere Molanta. La resposta a per què aquesta partida no estava quantificada en les inversions d'aquestes plurianuals va ser sorprenent per part de l'alcalde. Va ser, és que no es posen perquè no sabem els imports. Jo vull recordar, i sobretot no vull que la gent, les persones que viuen a Sant Pere Molanta, sentin ofeses amb aquest comentari de l'alcalde, però portem anys explicant que hi ha aquesta partida es havia quantificat amb 550.000 euros. Després, trobem a faltar, doncs, tota la primera fase del que seria la plataforma única als tres nuclis. Només hi ha dotat el que és el cost de la redacció del projecte. Però res més. Jo recordo haver explicat que el primer trimestre del 2023 es podria ja passejar en una primera fase. Dic bé, en una primera fase. Nosaltres no hem dit mai que fos tota, però a les presentacions als diferents nuclis es va explicar això. No fa gaire s'ha explicat que bueno, això ha hagut de passar tot en un bloc, dels tres nuclis, etc etc. Però les promeses són les que són i aquí no hi ha ni una. I després, l'altra sorpresa de que no hi hagi absolutament res és el Bosquet de Sant Miquel. No hi ha absolutament res. Vull fer un incís, que s'hagin plantat quatre arbres ara, suposo que no compensa aquesta promesa, que vull recordar que va ser feta poques setmanes abans de les eleccions. Amb un pressupost inicial s'anava més de 3 milions i mig i tots sabíem que si allò s'hagués executat, del 5 no baixava. Tot això, i sobretot quedem-se amb que no hi ha aquestes inversions i que un pla important com és el d'habitatge no s'ha recollit, ve acompanyat amb el segon punt de l'hora del dia, que era fer una modificació de pressupost per dotar de 17.000 euros més a una partida que ja hi havia de 15, per poder rescatar 8 milions d'euros que l'Ajuntament d'Olèrdola té a termini. Repetim, 8 milions d'euros que tenim a termini. Com tots sabem, aquest any 2022, els bancs doncs, cobraven per tenir diners i les entitats bancàries doncs, no van fer de menys en els ajuntaments. Pocs, ja puc dir que possiblement a la comarca devem ser els únics que devem pagar interessos, perquè quan jo als meus companys els explico el que tenim, perquè són dades públiques, tothom se sorprèn. Doncs ara el que s'ha fet és dotar aquesta partida, total seran 33.500 euros, per poder rescatar els 8 milions que tenim en aquest termini, per després agafar i posar-los una altra vegada a termini perquè ens donin un 1% d'interès. Total, que l'operació entre el que haurem de pagar pel rescat i el que teòricament ens donaran, doncs donarà un benefici d'uns 40.000 euros, 45.
Anuals.
Sí, anuals. Anuals. Tot i que s'ha de dir que el preu del diner pujarà. Segons se'ns ha explicat, no hi haurà penalització si aquesta segona ingrés d'aquests diners a termini, doncs pel que sigui, s'han de treure i tornar a posar en un altre pla. Però el tema no és si ens donaran un 1% aquests 8 milions d'euros. El tema és que un ajuntament com el nostre, recordem que el nostre municipi té uns 3.500 habitants, per fer-ho rodó, no pot tenir 8 milions al banc. Quan nosaltres preguntem en el ple, li preguntem directament a l'alcalde, que què fan aquests 8 milions d'euros al banc, l'alcalde, de manera sorprenent, ens diu que han d'estar al banc, on vol que estiguin? Amb una caixa forta a l'Ajuntament. Per tant, entenc que no va entendre quin era el to, ni la manera, ni el contingut de la nostra pregunta. Nosaltres el que volíem saber és perquè un ajuntament té 8 milions de termini i no els té posats al carrer. Mira, aquests dies, ja fa mesos, però doncs ara, aquestes setmanes, parlem amb molta gent. Amb molta gent, no? Perquè volem que la gent es faci seu al programa d'Esquerra. I la gent, el primer que et diu és que té una manca de seguretat en el municipi i també que no entenc que no es fan coses. I quan parlem de coses, justament no parlem de coses de celebracions, perquè el que està més actiu en aquest municipi justament són les entitats a les quals des d'aquí felicitem. Però llevat d'aquestes entitats culturals, cada una en la seva branca, i esportives, també no vull deixar les esportives, el que depèn pròpiament de gestió que pugui visualitzar la ciutadania, feta des de l'Ajuntament no es percep. Quan tu a aquestes persones els hi expliques que tenim 8 milions al banc i que comencem amb un pressupost inicial sempre de 4 milions i pico, en aquest any, en aquest cas, aquest any 5 milions 200, i podrem acabar amb un pressupost de 9 milions, perquè la diferència serà les partides que s'incorporaran perquè no s'han generat, o sigui, no s'han gastat d'anys anteriors, la gent no entén absolutament res.
Però sí, ah, això, a part d'aquests 8 milions.
Sí, això, o sigui, una cosa és, els 8 milions són diners tocants i sonants, val? Però a vegades un ha d'explicar d'on venen, no? Però que a la gent, al final, si els expliques lo de les incorporacions de romanent i tot això, a vegades es perden. Però quan els hi expliques que hi han 8 milions en una entitat bancària, amb una o en diferents, això és el que la gent no entén. Llavors es mira l'entorn i diu, i per què no tenim serveis? Per què no s'arreglen carrers? Per què no s'arreglen tanques que estan tancades? Per què no s'arreglen tota la part de jardineria i de més? Que vull dir, que per cert, faig un incís, hi ha una partida important pel tema de jardineria. Però totes aquestes coses són molt complicades d'explicar a la gent quan després els hi fas una altra reflexió. Nosaltres, que ens agrada una mica els números, no els hi diem, mira, nosaltres, amb aquests 8 milions que hi ha al banc, ara ja deixem pressupostos, aquests 8 milions que hi ha al banc, penseu que podríem passar tranquil·lament tot un pressupost sense cobrar un trist impost, i a més, encara sobrarien diners perquè no es fan inversions. Això que estic dient és evident que així no es pot fer, perquè aquesta barbaritat que acabo de dir és només per posar en context de què signifiquen 8 milions dintre del nostre municipi. Pues jo ja sé que la llei hi ha coses que la restringeix. També vull fer un incís important, i és que aquests anys de pandèmia, si hem portat una cosa bona, l'única que deu ser, és que els ajuntaments tenen més llibertat ara a l'hora de poder gastar els diners que venen de romanent. Abans havien de ser per una tipologia de projectes, i ara, doncs, diguem que la llei, em sembla que era l'ARSAL, està congelada, i ara fins i tot es poden fer servir per despeses ordinàries. Vull dir que hem tingut 2 anys, i amb aquest serà el tercer, en què aquests diners, si hi haguessin projectes de cap i peus, projectes pensats i sobretot, jo penso que amb participació de la ciutadania, això doncs faria que no tinguessin 8 milions al banc. Perquè jo no vull dir una cosa. Què pot passar en legislatures posteriors o la legislatura vinent? Està clar que hi ha un grup de gent que en aquest moment doncs està governant, que té una manera de fer que escoltava l'entrevista aquest matí que se li va fer a l'alcalde al Penedès en Xarxa, i ell parlava de gestionar, no? A vegades em costa entendre quina és la percepció de l'equip de govern de gestionar. O sigui, gestionem però per donar serveis, no només gestionem com si fóssim una gestoria. O sigui, les persones que estan a l'Ajuntament han de gestionar recursos per donar serveis i per fer inversions, que la ciutadania les percebi, i entenc que el servidor públic el que ha de fer és intentar que la vida del seu conciutadà sigui més fàcil i tal. Llavors, tot això, ja acabo el que començava, és que els diferents persones que ens presentem, segurament, davant de 8 milions d'euros, reaccionaríem diferent. O sigui, tenir 8 milions d'euros al banc per Esquerra Republicana seria una cosa que estaria bé si el municipi tingués de tot i anéssim sobrats. Però també és veritat que si tot això hi hagués passat, el que no té cap sentit, aleshores és no posar bonificacions a les taxes i als impostos. Si ho tens tot fet, perquè també, i amb això també recullo, no?, una frase que va dir l'alcalde, va dir, bueno, és que jo penso que impostos i taxes i pressupostos haurien de votar tots junts, però haurien d'anar junts perquè una cosa és conseqüència de l'altra. Certament, precisament quan un veu els pressupostos que hi han i les partides que hi han, també hauria de veure que hi han taxes i impostos que entenem que s'haguessin pogut ajustar donat precisament a la situació en la que estem.
En tot cas, sí que ens quedem el concepte. Està molt clara, en aquest cas, la regidora portaveu d'Esquerra Republicana, aquests 8 milions han d'estar posats al carrer, diu.
Evidentment, no el banc. No el banc. Sempre em sembla que hem estat molt curosos amb els diners i sempre hem defensat que el diner s'ha de saber gastar, s'ha de saber administrar. Però, i deixa'm dir una cosa, 8 milions i zero endeutament. Zero endeutament, no tenim cap préstec. Però jo vull recordar que en legislatures passades, molt passades, d'acord, a lo millor no hi havia diners en l'Ajuntament, però hi ha una cosa constatable, sí que és que es van fer coses. Parlo ja de bastantes legislatures en darrere. I no precisament hi havia Esquerra Republicana, per tant, que ningú es pensi que és que vull escombrar cap a casa. Senzillament constato fets. O sigui, si es fan coses, no es tenen diners als bancs. Si no es fan coses, es tenen diners. Quina és la millor gestió? Home, tenir un ajuntament que no estigui a punt de la fallida és evident que s'ha de fer, s'ha de curar, hem de tenir molta cura amb això. Ara, 8 milions per un municipi de 3.500 habitants em sembla una aberració.
Canviant de tema, si li sembla, fa pocs dies coneixíem, de fet divendres passat a primera hora de la tarda, coneixíem la desconvocatòria de la vaga que en el servei de recollida porta a porta ha afectat a 5 municipis. A Olèrdola també s'ha vist afectat, es va veure afectat per les conseqüències d'aquesta convocatòria. Des de l'oposició en algun moment, també entenc que Esquerra Republicana de la seva manera també ho ha expressat, s'haguessin fet les coses diferents per afrontar les conseqüències que va tenir la vaga mentre va durar a Olèrdola? Es va actuar tard en alguns aspectes?
Sí, pensem que sí. Primer de tot, nosaltres hem donat recolzament a l'equip de govern des del primer moment. Si us heu fixat, nosaltres no hem entrat amb cap tipus de ni crítica, ni post, ni històries d'aquestes, perquè el primer que hem volgut és intentar ajudar i fer pedagogia. Això una cosa. Dos, nosaltres hem defensat el dret de vaga dels treballadors, perquè penso que això no hi ha res a dir. Ara, també és cert que no s'han complert els serveis mínims. Llavors, hi ha hagut uns treballadors que el que han fet és privar gairebé a 20.000 persones de l'Alt Penedès d'un servei que nosaltres considerem, que no nosaltres considerem bàsic, que és bàsic. Llavors, dit això, sí que haguéssim actuat de manera diferent en el sentit de la immediatesa de la gestió. Com vosaltres sabeu, hi ha ajuntaments afectats on justament els alcaldes doncs, són d'Esquerra. Nosaltres sempre hem estat d'acord, o sigui, hem estat en contacte a veure què feien, què deixaven de fer. Aleshores, l'espectacle lamentable que nosaltres hem tingut a l'entrada o sortida de cada un dels nuclis, és igual el que sigui, perquè tots han sigut igual de lamentables, home, s'hagués pogut aminorar posant, si més no, uns contenidors d'aquests tipus, aquests tipus de ferro, aquests d'una marca determinada, d'una empresa determinada,
banyeres,
exactes, que em sortia el nom de qui les té, però no tant el tipus banyera. Això no estava penalitzat. Això no estava penalitzat. Però és que nosaltres no només no vam fer això, sinó que la mateixa setmana que va començar la vaga vam treure tots els contenidors. Llavors, demanàvem des de l'Ajuntament, o es demanava des de l'Ajuntament, que les famílies intentessin treure el cubell quan toqués, a veure si els serveis mínims els hi feien, i si no, que anessin als punts de les àrees d'emergència. Però les àrees d'emergència, l'única cosa que s'han trobat és el terra pelat. Llavors, quan hem arribat al tema de la salubritat pública, bé, és que tal com nosaltres ho teníem, a la setmana ja ho hauria pogut fer. Hi ha altres ajuntaments que això ho van fer abans dels 15 dies. O sigui, el que nosaltres hem tardat, i que sí que no posarem en dubte pas, i a més hi hem fet el seguiment, és tota la documentació prèvia per poder actuar. Tots els informes, tot això. O sigui, tot això està bé. Ara, el que no pot ser és que nosaltres ens despertem un mes i escaig després. Jo sé que es va venir, que es va mirar, que a més a nivell tècnic de les persones de l'Ajuntament s'hi ha fet un seguiment des del primer dia. Tot això perfecte. Ara, tard sí. Tard, i nosaltres pensem que malament. De tota manera, Si el que vull dir és que nosaltres tornarem a donar recolzament i tornem a fer pedagogia, com explicava l'alcalde aquest dia en la xerrada aquesta del Parades en Xarxa, tornem a fer pedagogia i ajudarem, perquè nosaltres creiem en el porta a porta. Per tant,
recte final de la conversa, sí que l'ho hem traslladat que aquesta és la setmana. De fet, molts cops sovint s'allarga, no és només una setmana, dies abans i després actes al voltant doncs, de l'erradicació de la violència masclista de gènere, 25 de novembre, divendres, i sempre és una qüestió que de manera recurrent Esquerra Republicana ha manifestat la seva sensibilitat reclamant que des de l'ERDO es facin activitats.
Sí. Mira, acabarem pràcticament...
Entenc que des de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Sí, 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 suposo que sí, perquè a nivell d'Esquerra ja les fem. Bé, una cosa sorprenent també, no? Aquesta partida del Pacte de la Violència tampoc tenia partida oberta en el pressupost, per dir alguna cosa, que li tindrà quan la Diputació ho enviï diners, sí. Però no tenia ni partida. Però el que ens sobta més és que avui estem a 23 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones és el dia 25 i a hores d'ara no hi ha cap acte previst. Si el que s'ha de fer és una lectura d'un manifest a les 11 del matí o a les 12 a la porta de l'Ajuntament, doncs bé, saben perfectament que la majoria de regidors i regidores no hi podem anar, però penso que no és aquest l'acte que s'ha de fer. Nosaltres reclamem un acte on es visibilitzi que s'ha de treballar per erradicar això. Malauradament, quan jo parlo amb el regidor de l'àrea, ràpidament ens entenem, però després això no es trasllada. Cada vegada que parlem d'algun tema, tant del dia de la dona com el del dia 25 de novembre, segurament ens posaríem d'acord, però després no es materialitza. Llavors, torna a ser una miqueta el mateix discurs de tota la conversa, no? Moltes promeses, però la realitat és que no es fan.
Què faria per concretar? És a dir, algun acte per treballar per l'erradicació vers la violència masclista, en contra de la violència masclista?
Doncs,
de quin tipus d'activitat està pensant?
Des d'una lectura de diferents llibres que puguin tocar, no, jo no dic tot el llibre, però sí alguns fragments, com portar diferents dones de diferents generacions, no que els hagi passat, perquè la privacitat en aquests temes, ja sabem, però sí com ho veuen des de un àmbit, doncs, no sé, de primària, noies que puguin anar a l'institut, però també després la visió de l'home, perquè això sí que està clar que a lo millor una taula de debat, una exposició de fotografies punyents, d'altres llocs, evidentment. No sé, el passar alguna pel·lícula en la que després es pugui fer un tipus de debat, no sé, m'acabes d'agafar així en fred, no? Però és que això suposo que treballant. I també, per què no? Una taula rodona amb persones de l'ensenyament del nostre municipi, com enfoquen aquest tema des de cada un dels cicles, perquè jo sé que això es treballa. O sigui, per exemple, tinc desconeixement de com es treballa, però sé que són temes que evidentment amb els professionals que tenim es tracten. I per què no? A lo millor, doncs, treballar, encara que sigui amb temps, perquè aquestes coses, no? Però intentar fer venir algú, doncs, amb una presència mediàtica que a lo millor fa que faci venir més gent. És evident, això no és una cosa d'un mes per l'altre, això en tot cas s'ha de preparar d'un any per l'altre. Aquestes són propostes però que han sortit així en un moment, no? Però, mira, jo l'any passat vaig anar a un acte que em va semblar magnífic, m'agradaria portar-lo en el nostre municipi, tot i que la persona que ho estava fent ara torna a estar de corresponsal. Però l'any passat a Gelida es va presentar el llibre d'una periodista que treballa a Catalunya Ràdio i a TV3, que és corresponsal.
La Txell Feixas.
Exactament.
L'acompanya. Sí.
Exactament, exactament. Aleshores, em va semblar...
Dones valentes.
Exacte, dones valentes. Dones valentes. És que em va semblar la història, em sembla que són 7 dones. Em va semblar tan colpidora, és que se'm posa la pell de gallina, no? Va arribar tant aquell missatge, I al final no era... Ella va explicar la vivència, com ella les va acollir, quin era el posicionament de cada una d'elles, com sortir d'aquesta societat que les esclavitza, que no les deixa pensar, que no les deixa... No sé, fórmules n'hi ha moltes. Aquesta és que a mi em va apassionar. Em va apassionar perquè, ja dic, vull dir, les vivències d'ella, a part del llibre, però les vivències com ella ho explicava, o fins i tot quan ella va arribar, no me'n recordo quina era la primera població, doncs que li explicaven, no?, de que hi havia noies que feien servei, del servei de la casa, el que sigui, i vivien en una habitació, bueno, no era una habitació, era com un quartet que hi havia a dalt un altell on havien de dormir encongides. No? Tota una sèrie de coses que, fixa't que no són actes, a més dels que acabo de comentar, de gran pressupost, però sí de gran sensibilitat i de ganes de posar-s'hi.
En prenem nota, Fina Mascaró, regidora portaveu d'Esquerra Republicana, gràcies per ser avui amb nosaltres. Fins la propera i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Nosaltres hi tornem demà amb més coses, ja en l'edició del dijous de l'Olerdo de l'Actualitat. Fins la propera, que vagi bé.